Camins.
Esteu ahí tan tranquils esperant el debat electoral, eh? Recordant el concert d'Elton John d'ahir, o amb ganes boches d'escoltar tot el que es digui, doncs, no ho sé, a l'Hormiguero, o preparant el sopar, vés a saber, eh? I no penseu que potser un asteroide pot caure en qualsevol moment a la Terra i acabar amb la vida que coneixem. Però tranquils, tranquils, aquí estem, la banda de Camins, per donar bon rotllo i recordar-lo. Avui parlarem d'això. Hem pensat que, de cara a les eleccions, parlar de desastres planetaris és una bona idea. Bona vesprada d'aquest dimarts 23 de maig del 2023, dia 1 després de fer esports del debut en aquest programa de l'exjugador del Barça, Rafael Zubiria, que va estar encantador, un jugador que, atenció, va jugar amb Johan Cruyff, per exemple, amb Carles Reixac, amb Johan Neskens. Es va parlar una mica dels seus records com a jugador a Camp Barça i ens va valorar la Lliga de Xavi. Dia 1 també, després de connectar amb València, amb el periodista Paco Lloret, que ens va donar la seva visió de tot el que està passant amb l'enrenou de Vinícius, el racisme, el Madrid, l'afició del València, ens sentim una mica maltractats. Ens va donar aquesta visió. I dia 1 també, després de Santi Giménez. El gran Santi Giménez, que cada dia ens porta històries de crims cutres, cada 15 dies, ja ho sabeu, de tant en tant, com diu la promo. Ahir ens va visitar per fer-nos d'alguna manera un manual sobre com fer-se passar per policia, que no heu de fer aquestes coses, però bueno, va quedar dit. La clau és la fotografia, la fotografia, com diu el Pol Marçà. Si us plau, si us poseu una foto a un carnet fals de policia, una placa que no sigui d'Adrian Brody, això és com a mi, és lo bàsic, d'acord? Gran Santi Giménez en una nova entrega del Té Delicte. Hey, hey, hey! Passa res, normalitat. Una mica d'estossegada, doncs no passa res. Si us ve de gust recuperar qualsevol dels nostres continguts de Camins, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la noia dels sorolls, Maria José Mendoza. Recordeu, Twitter, @CaminsEstel, Instagram, CaminsEstel. Aquí la tenim, Maria José Mendoza, benvinguda al Camins. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, amb les fotos del personal, pàgina web, radioestel.cat, YouTube i més Estel, que és música, música i més música, 24 hores al dia, non-stop. Avui dimarts ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria i les seves notícies sempre positives, nunca negatives. Com deia Van Gaal, serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies que farem de seguida amb Carla Buigas i Júlia Julve, també amb la Sílvia Muñoz errant per Barcelona avui, volem parlar-vos, us ho deia al començament, de què passaria si, atenció, caigués un meteorit, un asteroide a la Terra en perill d'extinció de la vida. Allò que hem vist a les pel·lícules com Deep Impact o Armageddon, doncs ahir mateix vam llegir un article al periòdico que ens parlava d'aquesta remota possibilitat. Per tant, hem quedat amb Michael Kuipers del Centre Europeu d'Astronomia Espacial perquè ens expliqui si hem de patir o no. Això per dormir tranquils aquesta nit o no. Actualitat, la possible fi del món, economia versió Rosario. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al magazín de la vesprada, una muntanya russa de sentiments i de sensacions, la Macedònia 2.0. Us remata el dimarts a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Era un marcianet de Mart, tenia quatre braços i no era ni baixet ni alt.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
I veia de casa seva paisatges fluorescents, antics mars eixuts, i estava molt content. Però un dia la cosa va canviar.
La por que arribi la fi del món ha existit una mica des de sempre, no? És com un neguit recurrent. De fet, les profecies i anuncis de possibles apocalipsis expliquen des de fa milers d'anys abans, fins i tot de la vinguda de Crist i, per tant, del primer any del nostre temps. Ja al segle VIII abans de Jesucrist, Un mite indicava que la data de la destrucció de la llavors potència mundial Roma i el seu imperi i del món que s'aglutinava sota el seu poder. I després d'aquesta predicció en van arribar moltes més que també vaticinaven un final desastrós per l'ésser humà i, com no, també per el nostre planeta, el planeta Terra. En els últims temps, aquestes pors han canviat i s'han adaptat una mica als nous coneixements i les noves eines científiques. És més, els anuncis més recents sobre la fi del món es basen, en moltes ocasions, en possibles col·lisions del planeta, del nostre planeta, el planeta blau, amb asteroides o cometes que transiten en òrbites similars a les de la Terra. I això és precisament el que passa amb l'anunci més pròxim per a la fi del món, un final que arribaria en tot just unes setmanes i que alerta d'una possible col·lisió del nostre planeta amb un asteroide descobert fa poc més d'un any. Això ho publicava ahir el periòdico amb un article que ens va cridar l'atenció. I per parlar-nos d'aquest tema en general, d'asteroides amenaçadors i d'aquest en concret, ja podem saludar el Michael Kuipers. Ell és científic de sistemes planetaris del Centre Europeu d'Astronomia Espacial. A més, és especialitzat en estels i asteroides. També s'ha encarregat de coordinar estudis de diferents missions. Michael Kuipers, bona vesprada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, Michael. Fue en enero del 2022 cuando científicos de este instituto, el astronómico de la Agencia Espacial Europea, donde tú trabajas, hizo público, ¿no?, que habían descubierto este nuevo asteroide. Lo llamaron el 2022 AE1. Yo creo que la pregunta que nos hemos de hacer, evidentemente, yo creo que ya es una respuesta que, a ver qué me dices. ¿Nos destruirá la Tierra este asteroide, Michael?
No.
Vaya, mejor. Mejor.
Sí. Cuando se lo ha descubierto en el enero de 2022,
¿sí?,
había por unos días una posibilidad de como 1 en 1000 o 1 en 2000, ¿mm?, que va a colisionar con la Tierra el 4 de julio de este año, pero después de algunos días ha resultado que no es cierto y hoy en día sabemos que no es ningún riesgo para la Tierra.
Se trataba de un cuerpo del sistema solar de la medida de una isla pequeña y que, según se destacan y destacasteis también algunos astrónomos, podía chocar, como tú nos dices, el 4 de julio de este año. ¿Qué características se conocen sobre este asteroide en particular? ¿Cuál es su medida? Y quiero decir, si hubiese chocado, ¿cuáles podrían haber sido sus consecuencias, Michael?
Lo que sabemos es que su tamaño es unos 50 o 100 metros entre medio campo de fútbol y un campo de fútbol, uh-huh, una pequeña isla. Uh-huh. Y no sabemos mucho más de él porque solo se lo podría observar por un par de semanas. Uh-huh. Y si se encontraría con la Tierra depende mucho de dónde choca. Por ejemplo, un objeto más o menos de ese tamaño ha impactado en Siberia en el 1908, uh-huh, y ha destruido unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, pero no ha pasado mucho más porque fue una región que básicamente no era poblada. En cambio, algo así, pasando en una ciudad, claro, puede ser una catástrofe.
Evidentemente, sí. Porque para los que, o sea, todos tenemos en la cabeza el concepto asteroide. Yo siempre pienso en el campo de asteroides del Imperio Contraataca, ¿no?, que el halcón milenario surcaba, ¿no?, por el medio de este campo de asteroides. Pero un asteroide, exactamente, ¿qué es? ¿Es parte de un planeta? ¿Qué es un asteroide, Michael?
Los asteroides y también los cometas son más los restos de la formación de los planetas. Así, los planetas se han formado de pequeños cuerpos, uh-huh, y estos cuerpos que en las eras de la formación del sistema solar no han encontrado un planeta, para decirlo así, se han quedado y son hoy en día los asteroides. Uh-huh. Y la mayoría de los asteroides está en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Uh-huh. Y por ciertas disturbaciones de sus órbitas, algunos también se acercan más a la Tierra, están más en el espacio cerca de la Tierra. Uh-huh. y cada vez en cuando también hay un impacto con la Tierra, y claro, es más frecuente con asteroides más pequeños que uno realmente grande choca, pasa muy de repente, porque claro, hay más pequeños que grandes.
Claro, efectivamente. Escucha una cosa, ¿cómo ha de ser un asteroide para que acabe con la vida en la Tierra? ¿Qué características, con la vida o para que afecte de manera global, ¿no?, a la vida en la Tierra? ¿Qué características tendría que tener? ¿Es solamente el tamaño, que sea muy, muy grande?
Sí, es básicamente el tamaño. Claro, el efecto depende del tamaño y de la velocidad, pero la velocidad no varía tanto, siempre serían unos kilómetros por segundo, o tal vez unos 10 o 20 kilómetros por segundo. Mientras el tamaño, hay todos los tamaños. Y para realmente ser una catástrofe global, bueno, se necesita un asteroide de 1 o 2 kilómetros de tamaño.
1 o 2 kilómetros.
Claro. Para comparar, el asteroide que ahora pensamos que ha causado la extinción de los dinosaurios, pensamos que tenía unos 10 kilómetros de tamaño.
Madre mía, o sea, ya con 1 o 2 kilómetros ya pensáis que puede ser una catástrofe global. Evidentemente, el impacto aquel...
Puede tener ya un efecto global por los efectos climáticos.
Sí. Muy bien. Un astrónomo de vuestra agencia, Marco Micheli, afirmó que este asteroide, el que ahora ya habéis descartado que pueda chocar con la Tierra, el 2022 AE1, tenía el rango más alto en la escala de Palermo que él y algunos compañeros habían visto en más de una década. ¿Qué es la escala de Palermo?
La escala de Palermo estima el riesgo que viene de un asteroide y lo compara con el riesgo general, el riesgo general que en el tiempo entre la detección y el posible impacto, algún objeto que no conocemos impacta. Y en este caso fue, creo que, bueno, todavía fue como un factor 4 o 5 menos el riesgo de este asteroide que el riesgo general, pero eso es relativamente alto.
Y claro, vosotros cuando detectáis, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que de alguna manera el tamaño ya daba para preocuparse, cuando detectáis un asteroide así, ¿os espantáis? ¿Os da un pequeño miedo? ¿O sois ya muy prudentes? ¿Habéis tenido ya muchas experiencias de este tipo? ¿Cómo reaccionáis cuando lo detectáis?
Pues no, hay que considerar que todos los casos que teníamos hasta ahora fueron probabilidades muy bajas. Nunca fue más que 1 en 1000 la probabilidad que realmente hay un impacto de este asteroide. Y normalmente después de algunos días o tal vez semanas de observaciones ya se sabe más. ¿Y por qué es una probabilidad de 1 en 1000 en 999 de 1000 casos después se sabe que no va a pasar nada así? En este sentido no vemos tan dramático estos eventos.
Estupendo. Michael, tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad que dura 2 minutos, y todavía tengo algunas preguntas para ti, porque ya que has tenido la amabilidad de atendernos, me parece muy interesante conocer todavía algunos aspectos de cómo trabajáis y de estas pequeñas amenazas tan remotas, pero que de vez en cuando pueden aparecer, como así ha sucedido. ¿Me esperas 2 minutos y seguimos conversando un poquito más?
Sí, claro.
Perfecto. Pues fem una petita pausa, 2 minuts, no arriba, i continuem parlant d'asteroides a Michael Cupers.
Ràdio Estel.
El 28 de maig canvia el mapa municipal. Seguirem l'escrutini, analitzarem els resultats i escoltarem els protagonistes, perquè aquest any els alcaldes es trien a Ràdio Estel. La nit electoral del 28M amb Pol Marçà i els serveis informatius de Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha més de 100 raons per triar Mèmora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Mèmora Serveis Funeraris de Barcelona porta més de 100 anys acompanyant a les famílies de Barcelona quan han d'acomiadar un ésser estimat.
L'experiència, la confiança i les millors instal·lacions les trobaràs als tanatoris Mémora a Barcelona. Nou Sancho de Ávila, Les Corts, Sant Gervasi i Collserola, en plena natura.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Daniel Sarasua. Daniel, bona vesprada. Arratxaldeon.
Arratxaldeon, sí.
És que vaig entrevistar a un bisbe del País Basc i m'ha quedat.
Amb Rafa Sanahuja.
En la ducha, con la guitarra o con lo que sea.
Metes la ducha con la guitarra, Daniel, que te la vas a cargar.
Y ese de mis grupos favoritos que canta un montón de canciones en la ducha, con la guitarra o con lo que sea.
Que no te duches con la guitarra. Daniel, qué bote lo tengo que decir.
Y otras personas que explican cosas.
Mig minut i arribarem a 8:45. Això és Camins, la ràdio nocturna de Ràdio Estel. Estem en conversa amb Michael Cuypers. Ell és científic de sistemes planetaris del Centre Europeu d'Astronomia Espacial i ens està parlant d'aquest descobriment que van fer fa un any, que es van espantar una mica amb aquest asteroide, el 2022 AEU, que en principi no ens ha d'espantar perquè no destruirà la Terra, ni molt menys, ni canviarà la nostra forma de vida. Michael, sigues con nosotros, eh?
Sí, claro.
Escucha una cosita. Ya, yo estaba pensando en el caso, por ejemplo, claro, tú nos hablas de unas posibilidades muy remotas, ¿no? De que esta situación se pueda dar, el impacto de un asteroide, etcétera. Pero en el caso de que esto sucediera, que ya ha pasado, ¿no? En la historia de la humanidad y ha tenido impactos, bueno, pues peligrosos, que han cambiado el sistema ecológico, todo esto. Tenemos, claro, hemos visto estas películas, ¿no? Yo tengo en la cabeza el cine americano, seguro que tú las has visto, Deep Impact, Armageddon, hay otras. ¿Tenemos tecnología, tenemos recursos para decir, oye, nos lanzamos a una misión o abatimos el meteorito? ¿Esto sería posible o no? ¿O el destino estaría ya sentenciado?
Sí, justo esto estamos comenzando ahora. En septiembre del año pasado, la misión de la NASA, que se llama VADAT, ha demostrado la tecnología para desviar un asteroide de la Tierra, un asteroide para que no choque con la Tierra. Uh-huh. Y lo que han hecho es, han ido a un asteroide binario, un asteroide que tiene una luna, uh-huh. Y han impactado y han chocado el satélite con la luna, han cambiado la trayectoria de la luna alrededor del asteroide principal.
Por lo tanto,
esta misma tecnología se podría aplicar también para cambiar el rumbo de un asteroide en relación al Sol y a la Tierra. Uh-huh.
Por lo tanto, estas primeras pruebas, en principio, que yo imagino que esto debe ser complicadísimo de llevar a cabo, en principio son esperanzadoras, ¿no, Michael?
Sí, y ahora se ha hecho, y para realmente entender qué ha pasado, para saber qué eficiente fue y también para caracterizar el asteroide para poder extrapolar el resultado a otros asteroides, tenemos una misión de la Agencia Espacial Europea que se llama HERA. Y bueno, la vamos a lanzar el año que viene y llegar al mismo asteroide en el 27 para ver el resultado del impacto.
Fantástico. Efectivamente dan mucho trabajo. Son siempre misiones muy a largo plazo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el espacio, con la exploración, es todo muy, a priori, desde mi punto de vista, parece lento, pero imagino que el trabajo que conlleva tiene que ser así.
Sí, relativamente las misiones fueron rápidos.
Ah, ¿ves?
DART ha comenzado como en el 2015, 2016 y fue lanzado en el 2021. Uh-huh. Y Hera mismo sí ha obtenido la financiación en el 19 y va a ser lanzado en el 24. Así, uh-huh. En comparación con otras misiones espaciales, es relativamente rápido.
Uh-huh. Y una pregunta, ¿existe un protocolo establecido para informar, preparar a la población si, por ejemplo, se confirmara pues la llegada, el impacto de algún asteroide? ¿Esto está escrito o no? ¿O es tan remoto el caso que de alguna manera se deja un poco a la improvisación o al sentido común?
Sí, existen protocolos y hay cuerpos internacionales de coordinación de este caso. Una de estos está en el contexto de las Naciones Unidas y sí hay protocolos y a partir de cierto tamaño y cierta probabilidad se informaría básicamente los dirigentes del mundo y sí, sí hay protocolos para eso hoy en día.
Increíble, ¿eh?, que esto se ha contemplado. Parece que son estas cosas, Michael, que no te esperas y llega un día en que a lo mejor te pones un poco nervioso, ¿eh?, con las cosas que pueden llegar a pasar. Ya sé que son muy remotas, que la historia de la humanidad es larguísima, hablamos de millones y millones de años, pero claro, en fin, hay que estar preparado para todo un poco.
Sí, eso es el punto importante. Claro, no es muy probable que pase este año o el año que viene, pero algún día va a pasar. Y ahora que hoy en día comenzamos a desarrollar la tecnología de evitarlo, deberíamos tratar de estar preparados.
Estupendo. Ya dos preguntas, si te parece, para ir terminando. La primera, cuando un asteroide ya pasa de largo, no hay manera de que represente un peligro, ¿no? No puede haber un efecto, ya te pregunto desde mi ignorancia, ¿eh? No puede haber un efecto boomerang.
Puede ser el asteroide, como la Tierra. El asteroide pasa por el Sol cada 1, 2, 3 años, depende de la órbita. Y claro, puede haber un encuentro en 10 años, en 100 años, en 1000 años, donde hay un impacto, incluso cuando ahora lo evitamos.
Y escucha, ya para terminar, claro, no puedo tener al otro lado del teléfono a un científico de tu nivel, ¿no?, del Centro Europeo de Estudios Espaciales, que además está especializado en estrellas, en asteroides, que te has encargado de coordinar diferentes estudios y misiones, porque claro, yo creo que una de las grandes, esto se sale un poquito del tema por el que te hemos llamado, ¿eh?, pero una de las grandes inquietudes de la humanidad, de las grandes preguntas de la humanidad, es si estamos solos en el universo, ¿no?, si hay posibilidad de que se dé otra vida en otros planetas. No sé si esta pregunta es oportuna, si tú desde tus estudios dudas, no dudas, ves claro que es imposible, que se tienen que dar tantas circunstancias que es bastante imposible. ¿Tú qué dirías respecto a esta pregunta intrínseca también al ser humano? ¿Crees que estamos solos en el universo o no?
Es difícil de decir. Yo tampoco soy experto en eso.
Sí.
Creo que a lo mejor el problema fundamental es que no estamos de acuerdo, también en el nivel científico, no estamos de acuerdo qué es la vida, qué es la definición de la vida.
Sí.
Y ahora creo que es muy improbable que encontramos una copia exacta de la Tierra, que vemos una vida que es tan familiar que no hay duda.
Claro, porque
es un poco una pregunta de definición. Hay muchísimos planetas, hay muchos diferentes mundos en el sistema solar. Ahora la probabilidad que hay vida es para mí es muy difícil de decir. Diría que con tantos mundos que hay en el universo, en algún lugar debería haber algo parecido. Uh-huh. Pero tal vez el primer paso, el primer problema en esto es hacerse de acuerdo qué exactamente es vida, qué exactamente constitúa vida, mientras algo que no se considera como vida.
Interesante respuesta, evidentemente, porque en el imaginario colectivo, con la imaginación que la humanidad le ha puesto a este tema, parece que pensemos en seres, bueno, una mica antropomórficos, ¿no? Un poco de esta manera, pero claro, la vida puede ser, bueno, pues pequeña, sencilla y de otros modos. Michael Cuypers es científico de sistemas planetarios en el Centro Europeo de Astronomía Espacial, especializado en estrellas y asteroides, y nos ha atendido para comentarnos, pues, esta noticia, ¿no? Este asteroide que en principio se descubrió, que les preocupó un poco, pero que luego ya se confirmó que no impactaría con la Tierra. Michael, muy amable, nos ha gustado mucho la entrevista y que vaya muy bien. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Venga, nosaltres, que seguim endavant, fem una petita pausa i passem de l'espai a la Terra, al món de l'economia, a Rosario Santamaría.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel.
és bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
El blau, sí, és el negre, el blanc és el plata,
sí,
i el groc és el daurat. Això és l'alquímia.
Camins.
Ràdio Estel.
Una llum negra associada, diguem, a certes experiències. Hi ha una llum verda, hi ha una llum vermella i una llum negra.
Realment és que...
I a la tradició també hi ha llum negra, eh?
Ah, vale.
Expliquem històries.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Gairebé 20 minuts i arribarem a les 9. Déu-n'hi-do quina entrevista més guapa hem tingut a Michael Kuipers. Aquests temes, una mica de ciència-ficció, però que poden ser reals. Arribarem a les 8 parlant d'economia. Això és Economia en Valors, un espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I com que és dimarts, ja ho sabeu, avui estan nosaltres Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Avui et veig animadíssima.
Ai, sí, Rafa. Ahir vaig veure la doctora...
Perdona. Què? Vens de colors...
Supermaco.
Radio Estel.
Sí. Bueno, ai,
fas,
sí.
Fas...
Ai, sí. Bueno, és més maca la meva samarreta, no? El blau aquest. Bueno, no, però n'hi ha un que sí que s'assembla.
Clar, tenim
el
de tot.
El fluixet.
El fluixet aquest.
Ai, sí, que ben corporativa. Tu no m'he fixat.
Anima de corporativa. Però explica'ns. Tenim... Aquí tenim.
Ah, mira, avui t'explico. Vull donar veu a les persones majors de 55 anys, Rafa.
Ah, vale.
Ho hem comentat moltes vegades a la nostra secció i són els ciutadans més grans de 45 anys els que s'han convertit en les últimes dècades en uns dels grups d'edats més perjudicats pel que fa a les xifres de desocupació a Espanya.
Ai, sí.
Si fa 26 anys el percentatge d'aturats més grans de 45 anys respecte al total nacional representava poc més del 20%, un informe presentat pel CEPE durant el mes de març del 2023 ha donat a conèixer que els més grans de 45 anys actualment suposen el 56,4% dels aturats totals al nostre país, o sigui, del 20 al 56. Es tracta del percentatge més alt d'aturats d'edat avançada des que el Servei Públic d'Ocupació Estatal mostra aquestes dades, superant les del 2021 i 2019, sí, que van ser els períodes amb més percentatge respecte al total, amb uns 54,5 i 51,7 respectivament. O sigui que han de posar-lo damunt la taula, el tema de les persones grans, bueno, o no tan grans, perquè major de 45, doncs ja em diràs tu.
Efectivament.
Escolta, i la feina.
Escolta, doncs per parlar d'aquesta problemàtica, avui ens acompanyarà, si tot va bé, Mònica González, que és tècnica de recursos humans en Synergy, per parlar de tot això. Però ara mateix no la tenim al telèfon, perquè el Ferran l'està trucant, però de moment no la localitza. Aquesta és la realitat. Per tant, fem una cosa. Expliquem notícies.
Sí, i parlem de notícies.
Donem una mica,
sí.
Donem una mica de temps al Ferran que...
Sí.
Que ah, mira, ja ara ja em diu...
Perfecte.
Ara m'aixeca el dit.
Perfecte.
Em diu, ok. Per tant, vinga, ja la podem saludar. Parlem ara mateix amb Mònica González. Ella és tècnica de recursos humans en Synergy. La podem saludar. Mònica González, bona vesprada.
Hola, bona tarda. Bona vesprada.
Bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres, per participar aquí en Economia amb Valors. Parlem una mica de la vostra empresa, Synergy, una companyia internacional especialitzada en la gestió integral dels recursos humans, atenció, des del 1969, per tant, molt recorregut, que ofereix serveis globals de treball temporal, selecció, formació i també outsourcing. Com veieu des de Synergy aquesta problemàtica que ens explicava la Rosario, aquesta manca d'oportunitats laborals per les persones que ja fan 45 anys o una mica més? Com veieu aquesta situació amb la vostra experiència, Mònica?
A veure, nosaltres tenim, com tu dius, aquest servei integral, la part més de treball temporal, i que ens trobem i coincidim una mica amb el que comenta l'informe, no? De,
sí,
de mercat de treball de majors de 45 anys, que aquest col·lectiu es concentra més en sector serveis, en agricultura, en construcció, quizás perquè bueno, pues, falta o hi ha una manca, no, de formació. Estem en un procés de digitalització, uh-huh, i a vegades, pues, aquest tipus de col·lectius, pues, li manca, pues, aquest pas endavant, no?
Sí.
I es queden més concentrats aquí. A la part d'aquesta selecció, d'altra selecció, sí que costa una mica més, no? Sobretot en perfils tècnics, perfils que demanen, pues, una formació més especialitzada, uh-huh, més tècnica, uh-huh, costa una mica més la incorporació.
Uh-huh. Per tant, tu diries que aquí la clau, jo crec que és formar-se, no? Formar-se, actualitzar-se, sí, és això, sí, eh?
Estem en un món de canvi continu. Necessitem totes les empreses, la més petita, la mitjana i, per suposat, les més grans, estan en un procés de digitalització, perquè és el que ens demana el mercat, no?
I tant.
I ens hem de posar les piles, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Hem de formar-nos, hem de donar un pas endavant, i bé, mirar, pues, d'estar a l'alçada, no? De lo que ens demana el mercat.
Uh-huh. Bona vesprada, Mònica. Bona vesprada. La veritat és que cada vegada es parla més que a determinada edat només et queda emprendre i crear com el teu propi lloc de feina, no? El que diuen l'autoempleo, no? Tu mateix, tu te lo guises, tu te lo comes. És realment així amb els majors de 45 anys o què? O tenen oportunitats de que els contractin? Uh-huh.
Clar, depenent una mica de la categoria, no? De la posició, del sector, a vegades no es queda un altre. És el mateix que aquest anunci que està ara a la tele, no?
Sí.
D'una marca de molt coneguda.
Mm. Pots dir-la, no hi ha problema. Quina marca és?
Bueno, aquesta, crec que era IKEA, no? Que
IKEA
decideix posar per endavant la seva família, la constitució familiar, i diu al seu jefe que deixa l'empresa i es posa al seu despatx, que crec que és estil, no? A casa seva, no? per poder compartir aquest tipus de conciliació i escapar als seus fills.
Sí.
A vegades depenen una mica d'això, de la posició i del tipus de feina, no li queda una altra, sí, perquè es troben en una situació de que li manca o no poden incorporar-se a la feina, sí que tenen uns coneixements i tenen un talent que ells creuen en ells i que poden posar endavant, però les falta aquesta ajuda, no?, per tornar a incorporar-se a l'empresa. Uh-huh. Sobretot a dones. A dones costa molt.
Uh-huh. T'anava a preguntar el tema de les dones, que encara és més difícil, no?, amb les dones més grans de 45 anys.
Hi ha una bretxa de gènere aquí important. No?
És molt important. Bueno, jo és que revisava una mica tot l'informe de mercat, no?, abans d'aquesta entrevista.
Sí.
I la veritat és que és brutal la diferència que n'hi ha, la bretxa que n'hi ha, no? Parlaven a tancament del 2022 d'un 60%, no?
Uh-huh. 60%?
De pagats en dones.
El que és curiós és que en aquesta edat ja tenen els fills grans, amb la qual cosa, perdona, si ja des del punt de vista egoista del que ha d'emplear, és millor una dona de 45 que potser té els fills amb 12 o 15 i que no, que no es posen tan malalts ni
ha... Exacte.
I aleshores tampoc ho acabo de comprendre, no?
Exacte. Però jo crec que hem de fer un canvi de mentalitat. Uh-huh. I és el que intentem també nosaltres des de la nostra empresa, no? De posar en valor tot aquest talent que, per no tenir un xec, no? Pues, no tiene la formació específica en tal puesto, no? Uh-huh. O li manca, pues, una miqueta més a nivell d'un idioma. Però sí que tenen una estabilitat, una experiència i una maduresa, uh-huh, que poden aportar i que pot fer... descender, no?
Sí.
La rotació en una empresa. Et clar. Dona estabilitat a l'equip, et dona una assegurança, et dona una maduresa, uh-huh, i els coneixements es poden adquirir. Vull dir, si no aportes un coneixement en un determinat una determinada matèria, n'hi ha cursos avui en dia per poder fer-los, no?
Escolta, Mònica, ara estava pensant, escoltant-te parlar i parlant de la formació, del que demanen les empreses, d'aquesta bretxa de gènere, també de les problemàtiques i que és el tema que estem tocant per les persones de més de 45 anys de trobar feina. Jo no sé, però tinc la sensació, igual ara estic equivocat, però jo ho dic, tinc la sensació que com a mínim hi ha països, em ve al cap una mica als Estats Units, que han fet una passa endavant i no miren tant el currículum, sinó les aptituds. És a dir, aquestes entrevistes en què és més el que tu pots aportar com a persona i després ja et formarem. Després, si et manca alguna cosa, la pròpia empresa o et recomanarem formació o el que sigui. Però sí. Jo crec que aquí tenim aquesta... No veiem la persona, sinó que veiem el currículum i en certs països, com els Estats Units, doncs mirem més la persona i després, secundàriament, ja mirarem el currículum.
Sí. És veritat. Jo crec que i aquest pas ho estem veient, també, nosaltres una mica. S'ha vist la impossibilitat d'accedir al mercat laboral de majors de 45 anys. Sí. És una realitat, no? Però des del 2019, exceptuant el 2020, que va ser un parón per al tema de la pandèmia i no va servir res, sí que hem vist un canvi de tendència amb els clients, no? A creure una mica en aquest talent, no? I no ficar-se tant en que tengo esta especialización, tengo este máster, tengo
exacte,
este... No?
Sí.
Sinó veure què és el que pot aportar la persona, valors, capacitats. I si de cara al lloc de treball falta alguna especialització, llavors donar-la ja en el training del lloc de treball.
Interessant tot
això. S'està veient aquest canvi de tendència.
Doncs esperem que aquesta tendència sigui un canvi no lleuger, sinó gran, perquè al final jo crec que les empreses i els propis treballadors doncs, bueno, sortiran guanyant, perquè al final jo moltes vegades és això, és la persona una mica per endavant del propi currículum. Rosario.
I Mònica, per comunitats autònomes, com estem a Catalunya amb aquest tema de l'atur amb els grans de 45? Estem millor, pitjor, que la mitjana estem...
A veure, a Catalunya.
Bueno, jo crec que estem millor,
Millor.
Madrid, no? Bueno. I Catalunya per ser comunitat de Madrid i Catalunya per ser comunitats que treballen molt, que tenen molta demanda i molta oferta de treball, estem millor que la resta. Estem millor que la resta. Mm-hmm. Clar, també hem de veure que a comunitats, jo què sé, que tiren més de l'agricultura o tiren més de la part agrària, aquí tenim pues, una ocupació quasi del 100%. Per què? Perquè s'ocupen en aquest tipus de feina al final.
Efectivament, sí.
No?
Sí, sí.
Què passa? Que quan... I és normal, això. Mm. Si jo tinc 45, 50, 55 anys, em trobo això una mica desfasat pues, perquè tinc responsabilitats familiars, tinc que fer un curs, m'he d'invertir uns diners i m'he d'incorporar. La feina no fàcil, no? Però la possibilitat més fàcil és accedir a posicions que no et requereixen aquesta especialització en formació.
Clar. Són llocs de treball més senzills, clar, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, més senzills.
També importants, molt importants, però més senzills.
Molt importants per a la societat, que ho estem veient, no?, ara, amb tota la crisi que tenim a Ucrània, els cereals, etcètera.
I tant, sí.
I tot el que hem patit a la pandèmia, no?
I, Mònica, mira, ja per parlar també una mica d'idees que em venen al cap, perquè al final em fa una mica de gràcia allò que diuen que ens hem de jubilar cada vegada més grans. Cada vegada l'edat de jubilació ha de ser encara més gran i vinga, i tot allà. Però, clar, si no hi ha feina, és un fet doncs, com molt hipotètic i contradictori fins i tot.
Sí, és complexa.
Has fet la pregunta bueno, és que,
no,
de
però en aquest cas, clar, en aquest cas, Mònica, clar, és per gent que té una estabilitat laboral molt gran, perquè les persones que han de buscar-se la vida, perquè a lo millor...
T'han pues, acomiadat als 50
o 50 i escaig. O l'empresa s'ha reconvertit, o empresa a saber...
Clar.
Aquí sí que hi ha un problema seriós, perquè a més, si jo no estic equivocat, la jubilació no et compta tota la vida laboral, sinó els darrers, no sé quins són, no sé, si són 20 o 15 anys.
Exacte. Què passa? Aquí tenim dues problemàtiques. Per una banda, tenim gent jove que no troba feina, no?
Sí.
O que troba feina però que tenim uns salaris que no són competitius.
Exacte.
I que per tant...
Feina precària, moltes vegades.
Precària, bé, no sé si la paraula, no m'agrada massa, no? Però,
bueno, és un concepte. Ja un concepte.
I què passa? Que al final aquest talent, no?, emergent, que és el que ens tindria que pagar la jubilació a la resta, entre cometes,
pues
se'n va fora, se'n va a buscar altres reptes i se'n va a buscar pues, altres possibilitats, no? I d'altra banda, amb l'altre extrem, tenim persones amb molt talent, amb molta experiència, molta maduresa, però que per al clima, per a la nostra cultura, o per les necessitats de l'empresa, també, a vegades, moltes vegades, no li és difícil incorporar-se al mercat laboral. Clar, què passa? ¿Qué haremos con todo esto, no? Nos vamos a dar la jubilación a la gente que está treballant i que està en actiu.
Sí, sí, sí.
És això. Hem de buscar un termini mig, no?
Sí.
Que puguem donar, i això ja no és per comptar no només de les empreses de recursos humans, també són facilitats que el govern
ha de posar
a l'abast de les empreses, dels empresaris i de tothom per facilitar aquesta incorporació. Perquè aquí estem perdent un potencial molt important, perquè al cap i a la fi són gent que està en actiu.
Totalment.
Efectivament. Doncs Mònica González, ella és tècnica de recursos humans en Synergy, ens ha ajudat a entendre una mica la problemàtica de les persones que tenen una mica més, bueno, que van a partir dels 45 anys a l'hora de reciclar-se, d'integrar-se en el mercat laboral, de trobar feina, en definitiva, i ha estat molt interessant. Mònica, mil gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies. A
vosaltres. Vinga, una abraçada. Fem una pausa, Falqueta de la Caixa, i us expliquem unes quantes notícies, segurament en positiu.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, Rosario, uns minuts més amb la darrera actualitat de l'economia a Catalunya.
Vinga, continuem parlant de feina.
Atenció, Paula, l'interessarà.
Ah, i és que Sant Cugat del Vallès ha recuperat el títol de ciutat amb menys atur de tota Espanya, segons la publicació Indicadors Urbans presentada per l'Institut Nacional d'Estadística.
Sí.
Una taxa d'atur del 5,2% al tancament del 2022.
Uau.
I així la ciutat catalana pren el primer lloc a Pozuelo de Alarcón.
Sí.
Bueno, és que has de tenir en compte que compta amb un gran número de treballadors qualificats, és a dir, que tenen molta formació i que, per tant, la ciutat no hi ha gaires desigualtats econòmiques. Això està bé, la veritat.
Bueno,
i és una de les ciutats menys envellides. Això també és important, Amb una edat mitjana de 41,3 anys. És la setena més jove d'Espanya.
Home, clar, hi ha amigues de Paula allà.
Fantàstic. Sí?
Molt jovenetes.
Molt bé,
com
molt
ella.
Bé.
A més, compta amb una esperança de vida elevada de 84 anys. Ha dit al principi a l'informatiu que si Indiana Jones visqués a Catalunya, hauria de viure a Sant Cugat. És el de dins del top nacional. Totes aquestes dades de Sant Cugat estan certificades, com per cert, els centenars d'activitats del dia a dia que necessiten certificacions per ser legals.
Sí, d'això en sap molt la companyia ICDQ, que amb seu al Tecnocampus de Mataró du a terme aquest tipus de tràmits per a empreses de tots els sectors i mides, com ara, per exemple, SEAT, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments o empreses de la construcció.
Ah.
Des de fa 10 anys, Rafa, elaboren certificacions, verificacions, validacions i inspeccions, tant d'activitats reglamentàries com voluntàries, donant feina a 100 persones. I la bona notícia és que espera créixer a doble dígit aquest any.
Bueno, aquesta és la notícia, l'esperança de créixer.
Bones notícies.
L'exercici de l'any 2021, el negoci va facturar, atenció, 1,7 milions d'euros. El 2022 va ingressar 2,3, bona progressió, i aquest any preveu superar els 3 milions, segons els seus directius. Per la seva part, el grup Ryanair ha aconseguit un benefici de, preneu nota, 1.430 milions d'euros el seu any fiscal acabat al març, segons ha anunciat l'aerolínia.
Sí, l'empresa havia perdut 355 milions d'euros l'any anterior, marcat encara per les restriccions de la pandèmia, i ara frega xifres rècords amb aquestes dades. El trànsit a Ryanair va créixer al 74%, a 168,6 milions de passatgers, un 13% per sobre de l'any previ a la irrupció de la Covid, i amb una ocupació de 93% en els viatges, 11 punts més. I els ingressos, Rafa, s'han enfilat un 124% fins a 10.780 milions d'euros. M'encanta aquestes xifres, parlant de 2 euros i 5 cèntims.
Tot i que el preu dels bitllets també s'ha incrementat un 10% respecte dels nivells de la pandèmia. Doncs fins aquí les notícies, Rosario.
Sí, que sàpigues que avui estava ja Construmat, la fira Construmat.
Ah,
que ho sàpiguen els nostres oients, que estarà des d'avui fins al dijous 25 de maig al recinte de Gran Via.
Perfecte, doncs si la voleu visitar, allà estaran.
Exacte,
De què va?
És la de la construcció, sí senyor.
El nom ja t'ho indica una mica.
Sí, sí, materials, tècniques, serveis per a la construcció.
Fantàstic. Sí, sí. Rosario,
ja
mil gràcies.
A tu.
Bueno, si puc, jo no dic que no,
Sí.
A qualsevol plan.
Vale.
Construmat, doncs Construmat. Gràcies, Rosario. I vinga, nosaltres que recollim.
El que
t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que necessita una mica de Vips Vaporups al pit, allò, unes fregues amb carinyo, amb molt de carinyo. Espera.
Una en el pecho, otra en el cuellito, no era així? Una sí, en la espaldita. Avui m'agradava molt aquest anunci.
M'imagino el Ferran allà al sofà.
Sí,
i vinga, tu tranquil, Ferran, sí, sí, que et curaràs.
No, la Rosarito, tu tranquil. Dóna'm allò... el Vips Vaporups i ja veràs.
I pa'lante. Ferran Capdevila, la producció, Júlia Julbe i Carla Buigas, avui també amb la Sílvia Muñoz a la redacció i als exteriors. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza. I la clau de tot plegat... Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. De seguida, informació en el butlletí de les 9. Què estarà passant a la plaça Universitat? Us ho explica Sílvia Muñoz. Salutacions pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, dimecres, bell mig de la setmana, i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts amb la Lliga en joc. Tenim a Estuani, que ha empatat de penal contra el Celta de Vigo, fora de casa. Per tant, no està malament. Amb un Girona. I nosaltres que ho deixem aquí, però demà, tot i que Mercadal ens digui que no, farem Ràdio Nocturna. En versió Ràdio Nocturna, Xavier Torrents, microcontes. Farem camins, Rosario?
Farem camins.
Cuideu-vos, bona nit.